Bon dia i fred també. Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 3 de desembre de 2024. Des de Ràdio Vilafranca, en nom de tot l'equip, us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. Quedeu-vos i plegats compartirem aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès. Tres hores que comencen a rodar, a volar ara amb aquest sumari i de seguida arriba la meteo, la previsió meteorològica amb Marc Paredes i com que hi ha canvis, tots escoltant-lo. De seguida que acabi el Marc, saludem ja l'escriptor i escriptor Òscar Cerdà, que ens porta les vinyetes i avui ens endinsaran la figura de Carlos Jiménez, un dels pares de la novel·la gràfica. Segurament acabarem parlant de Paracuellos i d'aquesta forma ens plantarem a 9:45, primera de les 3 cites amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el flash informatiu. Després d'aquest primer flash, parlem de carbasses. Sí, sí, carbasses. Carbasses que decoren, que vesteixen PortAventura, perquè aquestes carbasses surten de Bonastre, del Baix Penedès. Avui ens ho explicarà el Magí Pié. A les 10, un parell de propostes d'aquests dies a l'agenda al detall. I és que avui som dimarts i no tocaria, però com que la setmana és més curta, per no perdre els imperdibles setmanals, hem fet algun canvi a la graella del dimarts. Així que a les 10:06, agenda al detall amb un parell de propostes. D'una banda, el bingo diabòlic, que té lloc aquest diumenge a Moja, a càrrec dels Diables de Moja, parlarem amb el seu cap de colla, el Carles Trevinyó. I de l'altra, una recomanació, la primera fira nadalenca del Papagai, que se celebra dissabte. Ens explicarà que hi trobarem la Jessica Cañizares, una veïna d'aquest nucli del Papagai. A 10:45, de nou 5 minuts, a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen què passa aquest matí de dimarts a les nostres dues comarques. I després d'aquest segon flash, a 10:45, parlarem de l'ofici de cuiner arran del certificat de professionalitat de cuina que impartirà ben aviat el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Explicarem com accedir a aquest certificat, en què consistirà, i parlarem de l'ofici, de les moltes opcions que té. Ho farem amb la Mercè Mercè i l'Anna Carbonell, tècniques del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, el Joan Carles Segura, vicepresident del Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme, i la Trinidad Gómez, docent d'aquest certificat de professionalitat de cuina. És dimarts i jugarem i obrirem línies al 938726-2626 a partir d'un 11:15 al Català al Carrer perquè concurseu i guanyeu un llibre. Ens acompanyaran, com cada dimarts, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Avui regalem un llibre infantil, La Gea, Flor de Posidònia, publicat pel CEP i la Nansa, una història marinera plena d'anècdotes. A 11:45, última cita amb l'actualitat per saber com tanquem aquest matí de dimarts, el darrer flash. I a continuació encara ens quedaran les pantalles. Tafanejarem la tele convencional i les plataformes de videodemanda amb en Carles Cala. I, per acabar, una fake news. Així transcorrerà aquest dimarts, que comença tot seguit.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Obrirà el foc, o potser el fred, hauríem de dir avui, el Marc Paredes amb la previsió meteorològica. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Hem arrencat el mes de desembre i ho hem fet amb un temps encara força anticiclònic, però això s'acaba perquè, de fet, ja aquest matí, doncs, tenim un panorama una miqueta més insegur, encara amb la possibilitat d'alguna gota, després que aquesta matinada hagi plogut en alguns punts del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, també Penedès, però de cara al migdia l'ambient doncs, més estable s'acabarà imposant amb un cel doncs, molt més serè i amb el domini majoritari del sol. Però atenció a les temperatures, perquè aniran baixant, sobretot a partir de demà, i també de cara a dijous, quan sembla que tocaríem fons. A més, les màximes també tendiran a baixar lleugerament, on no assolirem ni de bon tros aquests 16, 17, 18 graus, com si doncs els hem tingut aquest passat cap de setmana. I ja de cara a la primera part del pont de la Puríssima, de cara a divendres, doncs sembla que les temperatures sí que tendiran a pujar. Tindrem un panorama una miqueta estable, per tant, sense precipitacions, però sí amb força nuvolositat, sobretot de divendres. Dissabte ja tindrem moltes més estones amb sol i a partir d'aquí haurem d'anar mirant amb atenció perquè els mapes ens mostren una situació interessant. De fet, els quatre grans models es posen d'acord on tindríem una forta baixada de les temperatures. Estem parlant pels vols del 8, 9, 10, 11 de desembre i ens queda la incògnita que les precipitacions puguin afectar-nos o no. Això sempre és més complicat de predir, però en qualsevol cas estarem pendents dels que ens marquen els models perquè sembla que tindrem moviment meteorològic a partir de aquesta setmana vinent. I ja de cara a més llarg termini, sempre m'agrada començar el mes doncs, indicant una miqueta el que mostren els mapes estacionals, que són, recordo, aquests que ens indiquen la previsió, sobretot de cara al mes de desembre, un mes sencer, doncs ens mostren que tindrem un mes de desembre amb temperatures lleugerament per sobre del que tocaria, entre 0,5 i 1 grau per sobre, i pel que fa a les precipitacions, doncs estaríem en mitjana climàtica, però cal recordar que el mes de desembre no és un mes plujós i que, per tant, doncs, la quantitat de pluja que s'espera serà minsa. Però ho anirem seguint perquè no es descarta una nortada, una situació típica d'hivern i que vingui acompanyada de precipitacions. Per tant, de cara als propers dies us donarem més detalls. Això és tot. Bona setmana.
Penedès en xarxa.
Un cop al mes ens endinsem en el món del còmic a Vinyetes, aquest espai que condueix l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà, que avui ens dona a conèixer la figura de Carlos Jiménez. Anem fins a Ràdio Sant Sadurní per saber-ho tot. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, un mes més saludem l'Òscar Cerdà en aquest Vinyetes últim d'aquest 2024. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, molt content d'estar aquí de nou amb vosaltres. I vaja, ja esperant una miqueta les festes de Nadal, no?
Sí, sí. En aquest últim Vinyetes del 2024 anirem a buscar un dels pares de la novel·la gràfica. Avui parlem de Carlos Jiménez, pels nostres oients. Potser no els hi sona, potser sí, però els posem una mica en antecedents. Pare del reeditadíssim Paracuellos. I aquí ho deixo.
Perfecte.
I et passo la pilota, a veure si...
Bueno, la introducció no podia ser més escaient. No, Carlos Jiménez és un dels dibuixants i, sobretot, narradors més destacats de la historieta espanyola. El seu estil realista i la capacitat, com diuen, de narrar històries profundament humanes, sobretot inspirades en la seva pròpia experiència, el fan un dels narradors més importants del còmic dels últims 50 anys. Estic, sens dubte, segur d'aquesta afirmació. Es pot afirmar, com deies tu, que és un dels pares de la novel·la gràfica tal i com avui la coneixem, amb la línia de Paco Roca, etc., no? Per parlar d'autors nacionals. Jiménez va néixer el 16 de març del 41 a Madrid, amb l'Espanya en plena postguerra. Aquell binomi església-militar absolutament gravitant per tot el territori, per tota la nació, no? I, com us deia, va ser un període marcat per les conseqüències de la terrible Guerra Civil Espanyola i la repressió de la famosa dictadura franquista. Tot això, aquest entorn ple de penúries, dificultats econòmiques, el va influir molt, molt amb la seva feina. Una miqueta també el que va passar-li a Eisner, no? Visquent amb els barris degradats de Nova York, el Will Eisner, que ja n'hem parlat. De fet, de petit, el Carlos Jiménez va viure en un internat per orfes. De fet, en va viure a diversos, eh? Una experiència que el marcaria profundament a la seva vida i a la seva obra. Els anys de l'internat serien la font principal d'inspiració per la seva sèrie autobiogràfica i, d'altra banda, també amb tints de novel·la gràfica, com us deia, més famosa, el Paracuellos, on retrata amb gran detall i molt emotivament la dura vida dels nens amb aquests centres on el franquisme, no? L'experiència a l'internat no només li va proporcionar el material per a la seva obra futura, sinó que també va ser determinant per a la seva sensibilitat artística i el seu compromís social. Jiménez comença a dibuixar molt jove, als 17 anys. Ja apunta maneres del dibuixant extraordinari amb el que es convertirà. Comença com a ajudant a estudis de dibuixants professionals, encara que ja mostra un talent, i li va permetre a aquesta etapa inicial aprendre tècniques de dibuix i narrativa gràfica essencials per a la seva carrera, com dèiem. A principis dels anys 60, el Carlos va començar a treballar a la indústria de la historieta, col·laborant en còmics d'aventures, de ciència-ficció, per al mercat internacional. Es pot dir que va conrear molts, molts estils. Va fer Wenster, va fer una sèrie molt interessant que es diu Dani Futuro, i, com dèiem, va participar en projectes destinats al mercat estranger, al Regne Unit, Alemanya i Escandinàvia, fent historietes per editorials com el Segell Fleetway. En aquella època, els equips artístics treballaven en cadena. Això és curiós, eh? Uns feien els esbossos, altres els acabats a tinta, i els altres acolorien. Aquest model de producció li va donar una gran experiència, però no el va permetre desenvolupar-se com a autor complet, no? Per bo que amb el guió de Víctor Mora va aconseguir un dels grans èxits de la seva carrera, que és el Dani Futuro, una sèrie futurista amb un bailet ros molt interessant, i com deia, amb guió del gran Víctor Mora, que és conegut també per ser el guionista, per exemple, del Capitán Trueno i el Jabato, si mal ho recordo, eh? Arriba aleshores l'època de l'eclosió del seu estil, amb una obra molt personal, com us deia, que és Paracuellos. El punt d'inflexió és als anys 70, quan es decideix a centrar-se en projectes més personals. I publica el Paracuellos en revistes com Muchas Gracias i Totem, revistes que publicaven diversos autors amb cada número que treien. És una col·lecció d'historietes curtes basades en els seus records de l'internat a la meseta castellana, no? amb aquestes llars d'infants, molts d'ells que havien quedat orfes de pares. El treball de Jiménez a Paracuellos va ser aclamat per la crítica i es considera una de les obres mestres de la historieta espanyola, rebent nombrosos premis, tant aquí a Espanya com a nivell internacional. I aquí he de fer un peron amb una anècdota molt sucós, perquè un dels altres grans narradors de la postguerra, que és Juan Mercé, amic meu durant uns anys, fins que ens va deixar, un dia li vaig parlar de Paracuellos. I me recordo que vam anar a Norma Còmics a buscar el còmic. Bueno, li va fascinar, el va encantar, i resulta que al cap d'un any, si arriba una carta del Carlos Jiménez, que me la va ensenyar: querido Juan, me encantaría que hicieras el prólogo de la edición, de la nueva edición de Paracuellos del Jarama. Aleshores, sí que és veritat que es va treure, em sembla que va ser Lumen, o ara no estic segur, però va treure una edició compilatòria de Paracuellos, Paracuellos 2, i el pròleg és del Juan Mercé, molt emotiu, o sigui, dues ànimes bessones que van viure de primera mà la postguerra es van juntar gràcies a aquesta... O com a mínim vaig posar sobre la pista amb el Juan Mercé, no? Era una anècdota que m'ha fet gràcia relatar, perquè els dos són grans narradors, curiosament, de la postguerra. Un de la zona del barri del Carmel, de Barcelona, sobretot, que és on va viure, i a l'altre, aquest madrileny adoptat per Catalunya, pràcticament, que va viure amb els internats aquests que us deia, no? A més de Paracuellos, després d'aquesta anècdota més de caire personal, també va fer grans sèries com Els Professionals, una mirada humorística i autobiogràfica de la indústria del còmic dels anys 60 i 70. Barrio, una crònica també de la vida dels barris populars de Madrid durant el franquisme. Om, una obra també de ciència-ficció amb certa filosofia i crítica sobre la condició humana. Malos tiempos, en fi, una sèrie centrada a la Guerra Civil Espanyola. I una obra també molt interessant que es diu Pepe, em sembla que és una trilogia, que està inspirada amb el gran Pepe González, un dibuixant excepcional, retratista d'actors i actrius de Hollywood, amb el que el va unir una gran amistat, i de fet va fer aquesta biografia probablement no autoritzada a base de vinyetes, o sigui, a base de còmic. Una cosa certament un homenatge formidable a Pepe González. Avui es troba ja pràcticament de col·leccionista. Està descatalogada i trobar-la és difícil, no? Dir-vos també que Jiménez ha estat sempre un autor compromès amb els temes socials i polítics. La prova només és aquest recorregut per la seva obra absolutament social, no? Que reflecteixen la preocupació constant per les desigualtats, la justícia i la memòria històrica. Una miqueta com li passava amb el Mercè, no? Recuperava aquesta memòria històrica d'un passat patètic, no? Que ens va deixar la Guerra Civil i que es va allargar, com saps tu, 40 anys, fins a la mort del dictador. I aleshores aquests autors van poder desenvolupar realment el que portaven a dins, més enllà d'haver començat la carrera amb còmics de diversos gèneres lúdics, van poder fer aquest tipus d'obra més personal. I per això, com tu apuntaves, com a mínim jo el considero un dels pares de la novel·la gràfica, val? Amb aquella frontera que sempre diem una miqueta, aquella línia una miqueta difusa entre la vinyeta o la historieta o la novel·la gràfica, no? Mm-hmm. A nivell d'anècdota, diu que Jiménez només necessitava un tros de paper i un llapis per escapar del món opressiu de l'internet. Aquest refugi artístic, amb el dibuix, va ser el primer pas per convertir-se en artista. I llavors, amb el seu debut internacional, treballava en còmics, com dèiem, per fora. En més d'una ocasió va haver de lliurar pàgines a les presses perquè arribessin a temps a Anglaterra, cosa que el va portar a treballar fins a 18 hores seguides. Wow. O sigui, és un tipus amb una producció enorme.
Ara em recorda Ibáñez, treballant tantes hores.
Sí. A més, és que té una producció massiva i fa molta ràbia perquè té una unitat detrás. És increïble, el de Carlos Jiménez. És a dir, totes les vinyetes, i això és molt important perquè hi ha dibuixants que no ho aconsegueixen en tota una carrera, tenen un acabat tan formidable i una uniformitat que realment, com us deia, en plan de broma, fa molta ràbia. Perquè ja dic, és... I a més té un traç molt puntillista, treballa unes textures, les parets, és increïble el traç de Carlos Jiménez. Us invito a visitar-lo, perquè la seva obra està constantment, vaja, es troba reeditada, el cas de Paracuellos, el cas de Barrio, i crec que, menys el famós Pepe, més o menys tot està bastant fàcil d'aconseguir, sobretot en botigues especialitzades de còmic, per descomptat, no?
Mm-hmm. Que important és revisitar aquests grans èxits i lamentablement haver-los d'anar a buscar a llocs molt especialitzats, no? Sembla sí. Com que...
Sí, saps també què passa? Que aquesta condició de narrador de temes humans, socials, a vegades no sempre interessen a la nova fornada de lectors, Desenganyem-nos que el mercat està envaït per el tema de manga, que no vull dir que no sigui interessant. Per exemple, la prova la tens en que Corte Inglés i aquestes FNAC i aquestes primeres marques tenen un apartat concret de manga. Mm. És a dir, tenen com una divisió d'una sèrie d'estanteries de manga. I després l'univers Marvel també és brutal. O sigui, els americans tenen aquesta capacitat, en aquest cas aquestes dues potències, no? Japó i Amèrica, d'envair absolutament també el que podria ser una llibreria de còmic. El 90%, potser el 90% és exagerat, però un bon 60% o un 70% està absolutament abduïda per al segell Marvel, DC Comics i tota aquesta... que sent molt interessants, des del punt de narratiu, no li arriben a la sola de la sabata d'una obra com Paracuellos o de Barrio, o, en fi, de tota aquesta crònica dels anys 50 fins als 80, que, del qual Carlos Jiménez és un ambaixador total, no?
Al final, la novel·la gràfica té aquest poder, no?, de, segurament, a la gent que no li agradi tant el còmic,
sí,
agafa una novel·la gràfica.
Exacte.
I sí que li agrada molt més que llegir un manga o llegir alguna cosa de DC, de Marvel, no?
Sí.
Perquè al final és traslladar una novel·la, moltes vegades una novel·la històrica, traslladar-la i veure aquells dibuixos, no?
Efectivament, uau, efectivament. I a més que té uns valors i uns continguts que et conviden a la reflexió. Per exemple, llegint Paracuellos et pots imaginar l'infern real que van viure aquella canalla, menjant el que podien amb el que els hi va deixar la Guerra Civil, orfes, vull dir, i que tenien aquest petit recurs del full, en el cas d'en Carlos, no?, del full de paper i un tris llapis per anar endinsant-se en altres mons una miqueta potser més saludables, no?
Mm-hmm.
De fet, Carlos Jiménez encara continua en actiu, vull dir, i el seu estil fresc com una rosa, o sigui, no ha declinat, o sigui, continua dibuixant com fa 20 anys enrere i és una meravella. Una miqueta el cas, com tu deies, del Francesc Ibáñez, no? Francisco Ibáñez, que ens va deixar amb un estil net ja octogenari. És admirable quan això passa.
A mi em sembla formidable que des del primer fins a l'últim dia el dibuix sigui el mateix. O sigui, en d'altres arts això no passa, no? Un cantant, per exemple, la veu va modulant, va canviant.
Efectivament.
No?
Per exemple, Sinatra té diverses etapes de veu,
mm-hmm,
i sí que és veritat que ha anat canviant. És cert que Jiménez va evolucionar, de les primeres obres, però un cop, diguéssim, se senta amb el seu estil, el fixa i és una meravella veure com, ja et dic, aquesta unitat de traç, de criteri, i de posar el llistó amb una qualitat que no defalleix en cap moment.
I el que em sembla també formidable, no?, és aquesta via d'escapament que suposa, no només en aquest cas per Carlos Jiménez, no?, al dibuixar, no?, al llarg d'aquestes temporades hem parlat d'altres mites, no?, del còmic, que han utilitzat també el dibuix per una mica fugir del dia a dia i després per plasmar-ho i per les generacions futures, no?, ensenyar, ei, que això ho estem vivint.
Sí, sí, sí. Ja dic, amb el cas d'ell, com amb el cas d'Eisner i altres, mm-hmm, que hem parlat a vinyetes, es converteix en un veritable cronista d'una època fosca, en aquest cas. Podia haver estat una època meravellosa, però l'època que he retrat és una època fosca que també convida el lector a investigar, inclús amb bibliografia sobre aquests Paracuellos del Jarama i tants altres que hi havia per tota la pell de toro. Per tant, a part de que també té sentit de l'humor, hi ha coses que d'alguna forma compensen la foscor de l'obra, no?, com a, entre cometes, però es converteixen en veritables cronistes. O sigui, la lectura és una crònica d'un moment històric que malauradament va sacsejar tota Espanya, no?
Convidem els nostres oients a que visitin, sempre ho diem,
sí,
si no es volen comprar aquests còmics, aquests àlbums il·lustrats, que passin per les biblioteques, que són uns fons formidables de lectura.
Exacte.
I que trastegin, que ja segur que troben absolutament de tot.
Segur, segur, segur.
I res, Òscar, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, com dèiem, en aquest últim Vinyetes del 2024, i ens retrobem ja al 2025 per continuar parlant de còmic.
Perfecte, doncs ens veurem el 25 i permeteu-me que desitgi bones festes a tots els oients i a tot l'equip també de Ràdio Sant Sadurní, per descomptat. Una abraçada.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 9:45 del matí. El Baix Penedès prepara el salt definitiu cap a la recollida selectiva de residus. L'1 de gener del 2025 és la data fixada perquè entri en funcionament el nou contracte mancomunat de la recollida de residus del Consell Comarcal del Baix Penedès, que inclou 9 dels 14 municipis de la comarca. El contracte que ha guanyat l'empresa FCC ha de servir perquè els 9 municipis inclosos, el Vendrell, l'Arbós, la Bisbal, Banyeres, Albinyana, Bellvei, el Montmell, Bonastre i Mas Llorenç, facin el salt definitiu cap a la recollida selectiva de residus. Es tracta, en el fons, d'un contracte a demanda en el qual cada municipi escollirà el model de recollida que més s'adapta a les seves característiques. El contracte és per un període de 10 anys i suposarà l'extinció d'EcoBP el 31 de desembre d'aquest 2024. El cost serà de 80 milions d'euros, un 80% dels quals corresponen al Vendrell. Sant Sadurní arrenca demà la campanya de Nadal amb l'encesa de l'arbre. La regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Sant Sadurní i Som Sant Sadurní, en el marc d'un pla de dinamització anual treballat conjuntament, inicien demà la campanya de Nadal Il·lusiona't, viu al carrer, viu al comerç, amb premis, activitats, jocs, música, tió popular, xocolatada i llum. El tret de sortida de la campanya serà demà a 6:15 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, amb l'acte d'encesa de l'arbre i les llums de Nadal, que comptarà amb les actuacions de les acadèmies de ball locals New Air, Banjara i Cascavells, i del cor de gospel Etnosons. Serà el moment d'encendre l'arbre i les llums de Nadal, que aquest any porten novetats. Junt amb el projecte de llums alegòriques, el CAVA, iniciat per Som Sant Sadurní el 2015, l'Ajuntament ha fet una aposta per ampliar i renovar les llums de Nadal amb una línia elegant i càlida que espera il·lusioni el públic en la celebració d'aquestes festes. Inaugurada la gespa del camp de futbol Els Pins de Moja. La millora d'instal·lacions, com els camps municipals de futbol Els Pins de Moja, és un exponent dels bons resultats que s'obtenen des del treball i la col·laboració institucional. Aquest va ser un dels missatges més destacats que es van difondre en els parlaments de les autoritats que dissabte a la tarda, abans del derbi d'Olèrdola, solemnitzaven la inauguració de la nova gespa instal·lada als terrenys de joc dels camps municipals Els Pins de Moja. L'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, subratllava que després d'esforços compartits es donava resposta a una necessitat. El diputat president de l'àrea d'infraestructures i territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, va qualificar l'actuació com a resultat del gran treball de l'equip de govern i del seu esforç per buscar finançament. La inauguració tenia lloc moments abans de l'inici del derbi d'Olèrdola, que va guanyar el Moja davant del Molanta per 2-1. Aquest dimarts 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i a Vilafranca s'ha organitzat un programa d'activitats amb participació de la Comissió Municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat, convidant tota la ciutadania a visitar la Fira Participativa de les Entitats, que formen part de la comissió a la Rambla de Sant Francesc, coincidint amb la jornada commemorativa de 5 a 7 de la tarda. Amb el lema Festa Sí, Diversitat també, les entitats que configuren la Comissió Municipal posen èmfasi en la necessitat de comptar amb la complicitat de la participació de tots els agents per donar visibilitat a les diverses reivindicacions. La fira és una proposta dinamitzada per les diferents entitats que formen part de la comissió, amb el suport del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament, que servirà per donar visibilitat i valor a les realitats del col·lectiu, a través de parades informatives, actuacions musicals i tallers. I aquest dimecres l'actor Quim Llisorga presentarà el seu llibre autobiogràfic Si vols, pots, on explica la seva pròpia història de superació. L'actor de Vilassar de Mar pateix des que va néixer la síndrome de Joubert, una malaltia rara que li causa dificultats musculars, de visió i de parla. L'acte es farà a la Biblioteca Torres i Bages a 6:45 de la tarda.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:15. Tot i que ja ha passat Halloween i Tots Sants, avui volem parlar de carbasses, i no d'unes carbasses qualsevols, sinó d'unes que decoren un parc d'atraccions tan emblemàtic com és Port Aventura. I és que aquestes carbasses es fan en un municipi del Baix Penedès. Des de Domenys Ràdio ens explica la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, sí, parlem de carbasses, parlem de Port Aventura, i és que Bonastre, a Bonastre concretament, doncs es fan aquestes carbasses que moltes vegades hem vist a Port Aventura. Per això en tenim el Magí Pié, de l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Magí, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Bé, ja heu passat aquesta època, suposo que més convulsa, en quant a producció, en quant a portar-ho a tot arreu, aquestes carbasses que feu, oi?
Sí. Aquest últim mes d'octubre comença, perquè Port Aventura allarga la data, i la feina la comencem seria sobre octubre, i sobre octubre seria l'entrega de les carbasses, sobretot, sí.
Explica'ns una mica com vau començar a fer les carbasses, i sé que és més complex del que sembla, oi?
És una mica més complex, la vida fa moltes voltes. Va, les carbasses va començar amb mon pare fent un viatge a França a una fira de petits productors. I allà va trobar un comercial d'una casa de llavors que feien carbasses decoratives, que segurament haureu vist, així més petitetes, d'aquestes que s'assequen, que es deixen assecar. I li van fer gràcia, i va voler provar-ho. I llavors, mira, a Mercabarna, anar portant-les en caixes i anant-les venent com anava podent. I això ho va fer durant 3 anys.
Sí.
I als 3 anys ja la rendibilitat no era l'esperada i va parar. Però, amb les curiositats de la vida, Port Aventura devien veure el nostre producte, els devien fer gràcia, i llavors es van posar en contacte amb nosaltres.
Uau.
Per a veure si ens interessava plantar carbasses de Halloween. I ens vam llançar a l'aventura.
Mai millor dit, no?
Sí.
Clar, que a Port Aventura, que un mostre com Port Aventura us contacti, no sé si vau flipar una mica.
Sí, la veritat que sí, perquè, clar, acostumats a ser pagesos de tota la vida, produïm sobretot per menjar, que et contacti una empresa d'oci i de les dimensions que és Port Aventura va ser una mica de dir, ostres, esteu segurs del que voleu?
Esteu segurs que... Clar, i l'altra pregunta és, esteu segurs que podeu assumir aquestes 15.000 que envieu cada any?
Sí, amb el temps sí. Lògicament, això, com que ha sigut una evolució de 15 anys, no va començar igual que és ara.
Vale.
Però a mesura que les comandes van ser més grans, vam anar dedicant més terres per plantar-ne.
Quant?
I actualment sí, arribem a aquests topes.
Quantes hectàrees arribeu a tenir?
De carbasses, potser en tindré plantades... A veure, deixa'm pensar, aquí a Bonastre, poble, en tinc 1,5 hectàrees. A la finca que està colindant amb Roda de Barà, en tinc 1,5 hectàrees. I a una tercera parada en tindré 1,5 hectàrees. Així que unes 4 hectàrees, 4,5 hectàrees.
Déu-n'hi-do. Però tu parlaves d'aventura, però a mi em consta que per fer tot això vas haver de fer un curs? No sé si és correcte.
No és correcte. Sí, però no. És a dir, vale. Port Aventura està... vol ser sostenible i estan desenvolupant un programa amb els seus proveïdors. Que és un programa fet per les Nacions Unides de proveïdors sostenibles. Llavors exigeixen que els seus proveïdors estiguin formats.
Vale.
Però això és algú relativament nou de l'any passat, si no m'equivoco.
I pel que fa a les modalitats o les varietats de carbasses,
sí.
Hi ha algunes que sí que són comestibles, altres que no, que són més decoratives. Com funciona tot això?
Les de Halloween totes són comestibles. És a dir, la varietat Halloween és tota comestible a dia d'avui. Les decoratives sí que hi ha decoratives que no són comestibles i estan pensades per la pell, perquè tenen una pell gruixuda i no tenen poca carn, més que perquè no es puguin menjar, sinó perquè no menjaràs res nutritiu. Que segurament si recordes coses dels avis de que feien servir carabasses seques per guardar com si fossin cartimplores,
sí.
Aquelles varietats, per exemple, no seria exactament comestible.
I això com? Sí, ai, sí. Perdona, no digues.
No, no, preocupis. I aquestes serien varietats... Aquesta no és exclusivament decorativa, però les decoratives serien de la mateixa sintonia.
I Magí, sí. Clar, és a dir, envieu totes aquestes. Les que no envieu cap a Port d'Aventura, que es fan, les veneu? Com funciona? Perquè després et preguntaré no. El tema de la pagesia, de l'agricultura, que déu-n'hi-do el que esteu visquent.
Sí, és que per mi les carabasses és una part del sector una mica estrambòtic. Jo em dedico sobretot a la tomaca. I la carabassa no la produeixo per vendre-la, la produeixo directament per Port Aventura, llavors hi produeixo menys. És a dir, no tinc que anar a vendre-la a la collita precisament, sinó que em tinc preocupar de tenir-ne les que ells necessiten. Clar. Llavors el joc és una mica diferent al que serien si portessis a mercat.
Vale. Clar. I quant de temps requereix que veiem o que pugueu oferir aquestes carbasses tan maques, tan boniques com les que veiem?
Això té secret, però és molt senzill, és molt senzill. No és tota una mateixa producció, són diferents produccions que es van plantant a setmanes diferents perquè vagin venint més tard. Llavors, segurament les primeres carabasses que veieu el primer dia a Port Aventura no seran les que veieu l'últim dia a Port Aventura. Ells van reposicionar les carabasses en mesura que es van fer malbé, perquè un mes a l'intempèrie qualsevol cosa aguanta.
Clar. I a vosaltres quant de temps us porta?
Jo començo el xou amb les carabasses quasi a primers de juny.
A primers de juny?
És a dir, primers de juny estaria començant a preparar tots els terrenys i llavors preparar la infraestructura per al rec i plantar. I des de que plantes fins que tens el fruit, la més ràpida seria 2 mesos, la més lenta serien 3 mesos.
Déu-n'hi-do. Prou ràpid, no? Que va. Jo pensava que trigava més.
Sí i no. És a dir, les plantes, cada planta té el seu cicle. Llavors la carabassera és anual. Brotaries a la primavera, però clar, pensa que jo també m'estalvio la feina del planter.
Per què?
Perquè el compro fet. Si el fes jo, seria un mes més de feina, des de la llavor que tens una planta i està per ficar a la terra.
D'acord. Et facilites una mica la feina, no?, en aquest aspecte.
Sí, és a dir, és que no pots fer la feina com feien els nostres avis, però perds molt de temps amb mà d'obra per fer feines específiques, que hi ha un sector específic per fer. És a dir, els viveristes és un altre món completament diferent a la pagesia, però tota la pagesia depenem d'ells.
Clar. Clar, jo ara m'estava imaginant rebre la trucada de Port Aventura. Tu te'n recordes? O quan li van, no sé si la van fer a tu o a ton pare.
Li van fer a mon pare per temps, però és una mica sorprenent, perquè primer parles amb un responsable d'una àrea, després parles amb el responsable d'una altra, amb qui es comunica amb correu és un altre departament, i és és una experiència diferent.
Però vau pensar que era real o que us estaven prenent el pèl?
No, pensava que era real, cap problema, confiem en el país.
Déu-n'hi-do. Escolta, tu deies que això és com molt anecdòtic, no? Esteu treballant per Port Aventura, portant aquestes carbasses meravelloses, però vosaltres feu altres coses, no? Que em deies el tomàquet, que era com el que feu més.
El tomàquet és el nostre producte estrella.
Com és la vida de la pagesia?
Difícil, però amb il·lusió i ganes i esforç tot es va fent.
Clar, jo t'anava a preguntar per Europa.
Sí. Moltes Perdona, com?
Per Europa. Moltes lleis es venen d'allà. No sé si encertades o no encertades. Alguna vegada he parlat amb companys d'aquí de la comarca que us donen feina.
Aquí és complicat, perquè primer comences amb que cada cultiu és un món diferent. És a dir, els pagesos que es dediquen al cereal Jo, que em dedico a l'horta, no ens assemblem per res. Els que es dediquen als arbres fruiters a Lleida, per exemple, no s'assemblen en res. Els de l'arròs al Delta, no un altre planeta, un altre sistema solar. Llavors, aquí és complicat. La història és que si a nosaltres, per voler ser sostenibles, ecològics, ser respectuosos amb el medi ambient, ens limiten, per exemple, amb la polèmica que hi ha amb els fitosanitaris. Ens limiten fitosanitaris, que no és un problema. Se'ns canvien per uns altres més fluixos, s'accepta una pèrdua de producció perquè és innegable que els animals que no s'han eliminat abans danyaran fruits i menjaran, i ja està. La història ve quan acceptem importar de tercers països que no compleixen aquestes mateixes lleis. I llavors estàs fent la trampa perquè pel preu del consumidor al supermercat o on sigui, deixes entrar uns productes que aquí prohibeixes amb dient que no són saludables o que no són respectuosos amb el medi ambient. I llavors, clar, al final és com si diguéssim és una competència deslleial.
Clar, al final us perjudica, no? És a dir, si es posessin les regles per tothom, tothom jugaria al mateix joc. Aquí sembla que hi hagin dues divisions, no?
Sí, és exactament això, perquè els productors d'aquí tenim que assumir més pèrdues per complir les normes i els tercers països, com que no han d'assumir aquestes pèrdues, lògicament són més rentables. Però això és com nosaltres ho muntem. De preu? No, de preu depèn. Depèn. És que aquí els preus, això dels preus és, amb la fruita és diari. Llavors, qui marca, per exemple, el preu del tomàquet és Holanda. Holanda marca el preu mundial. I a partir del preu diari d'Holanda ve el preu d'Almeria, que és el producte espanyol gran. I segons el preu d'Almeria, els altres ens toca jugar els preus que deixen.
Que seria com una subhasta, com jugar a la borsa, per exemple.
Sí, Holanda és una subhasta. Sí, no, és que és exactament així. Holanda és com si fóssim el peix. A Holanda funciona bastant així. Llavors, aquests grans volums són qui marquen els preus per la resta.
O sigui que ni depèn de vosaltres, de dir...
No.
Jo què sé, no? M'ho invento. Això em costa de preu cost 5 euros. Jo ho venc a 10 perquè em surti rentable. Ni podeu posar aquests preus.
No funciona així. Potser et costa 5 i et toca vendre pel mercat a 3. És a dir, no has d'esperar ni que recuperar a vegades costos.
I com aguanteu? Com la pregunta del milió.
Com podem? N'hi ha molts que diversifiquen, n'hi ha altres que especialitzen, hi ha altres que prefereixen no entrar al mercat i aconseguir la seva clientela. Quasi cada un va marcat per la seva regió i les seves limitacions i les condicionalitats de cada territori.
Clar, jo entenc, Magí, que tu segueixes una tradició familiar.
Jo segueixo una tradició familiar.
Clar, però si volguessis... és a dir, si comencessis de zero, t'ho plantejaries en plan m'estan complicant la vida?
No podria.
No podries directament?
És inviable. No em gastaria 5 milions d'euros per ficar-me a treballar. Viuria la vida.
Parlem de molts diners.
Mira, jo tinc una hectàrea d'invernacles. Tu veuries electricitat, material, plàstics, mà d'obra, gent... se te'n va. I si, a més, no tingués terres, el preu de les terres.
Clar.
Per un producte que no tinc garantitzat cobrir preu de costos.
Déu-n'hi-do.
No. És trist, però són realitats que ens toca viure.
Clar. Així es carreguen directament tota la pagesia. No hi haurà. És a dir, si tu no tens relleu generacional... o molta gent tenint relleu ha dit fins aquí hem arribat, què acabarà passant? Que les comprarem de fora?
Bàsicament, comprarem de fora i perdrem la nostra sobirania alimentària.
Déu-n'hi-do.
I això de primer, a les grans ciutats no es notarà perquè menjant hi seguirà ben. No vindrà del mateix lloc, no tindrà el mateix preu.
Clar.
Però el territori en una temporada d'incendis, si les terres no estan cultivades, el foc creuarà.
Clar.
No, és així.
Déu-n'hi-do.
I a més ara que vas per les muntanyes i estan ben plenes de pits morts, si s'ajuntés, que no és el cas ara mateix, però si s'ajuntés seria perillós.
Clar. Abans em comentaves el tema de sostenibilitat i tot plegat, però és que vosaltres sí que feu aquest cercle, no?, que tant es diu, no?, perquè vosaltres sí. Acabeu recuperant aquestes carbasses i sé que feu alguna cosa amb elles.
A casa intentem aplicar al màxim l'optimització dels recursos. Llavors, tant amb les carbasses com han acabat la temporada, recullo i els hi porto a un company que és pastor perquè alimenti el ramat. Com amb les tomaques, com faig sistema hidropònic, recullo l'aigua i la recirculo.
Això és sostenibilitat, mai millor dit.
No sé si és sostenibilitat, perquè la definició cada un la té diferent, però intentar optimitzar al màxim cada cosa que utilitzo.
Clar. Escolta, i m'ha semblat llegir en algun lloc que, a banda, tu deies tomàquets, tema carbasses, que era com la notícia estrella, no?, que sortissin d'aquí del territori, però també em sembla que hi ha coliflors, pot ser?
Sí, aquest any he fet coliflors.
Això ho dius però com això... que jo faig un cafè, saps?
Bueno, és que és complicat. És a dir, diversifico una mica el producte, però no estic interessat en fer una gran marca ara de coliflors. Faig coliflors per fer un canvi de cicle amb les terres que faig servir les carbasses. Perquè l'any passat vaig aplicar la tècnica de l'amonat en verd, però no han produït els resultats que esperava. I aquest any, pues, provem una altra cosa. A veure, fins que toquem la tecla
màgica, no? Escolta, una altra de les preguntes que m'agradaria fer-te és el tema sequera, el tema de les pluges. Com us afecten directament? Hem tingut un temps que no plovia, portem un temps que, déu-n'hi-do, que no para de ploure. Això us fa alterar o el vostre ritme? O és perjudicial? És bo?
Sí. És l'altera directament. L'altera directament. Mira, sí, directament, que amb la sequera de l'any passat, les vinyes aquest any, les vinyes familiars, han produït uns 1.500 quilos hectàrea, quan un any bo serien 20 tonelades hectàrea. L'any passat ja en van fer 5.000 hectàrea. És a dir, ja estaves anant una quarta part per sota del que seria normal. Aquest any seria un 7, un 8, un 10% d'una collita normal. És a dir, més directament no pot afectar.
Clar. I davant d'això hi ha solucions?
Davant de la pluja, si plourà, resar, ficar un ciri i mirar el temps. Aquí sí que tots ens agradaria poder fer ploure i que plogués ben plogut, perquè si plou massa i les coses no estan netes, passen desgràcies.
Com ja han passat.
Però si no plou, passen altres desgràcies també.
Clar. Perquè el tema de la comunitat de regants us afectaria directament?
Jo, per la zona on estic, no tinc comunitat de regants.
Clar, parlem de que la més propera seria Santa Oliva-Vendrell, és a dir, hauria de pujar moltíssim, no?
I aquí al costat, a Montroig, tenen el pantà fins fa ben poc el 0,5%.
Clar.
Afecta directament. L'aigua és vida i sense aigua no viu res, ni les plantes ni els animals. Llavors, sí que afecta, sí. És preocupant.
Jo et faria una pregunta davant tot el que ens has explicat, que per això toquem el territori, per això ens agrada parlar amb vosaltres. Què es pot fer? És a dir, òbviament, el tema de ploure o no ploure no està a les nostres mans, però ara que tens una altaveu, que som quatre emissores connectades, que ens escolta molta gent del territori, com podem ajudar-vos? Perquè al final jo crec que hem perdut una mica l'Oremus, a l'hora de comprar, no d'anar a comprar als supermercats, no sabem quin producte comprem. Quines recomanacions ens podries fer, Magí?
És complicat arreglar-ho tot, perquè són moltes coses. Primer, jo diria que exigir com a consumidor la mateixa qualitat que exigeix els productes d'aquí, sigui d'on sigui el producte. Però perquè si estem disposats a ficar unes normes, percatem-nos de que es compleixin. Després, cada poble o cada ciutat o cada vila intentar conèixer qui produeix i si li interessa i és temporada, segur que no li molesta que li vagis a dir on puc aconseguir-ho o m'ho vens directament. Uh-huh. A partir d'aquí, com a productors, aprofitar els recursos al màxim, ficar les màximes tècniques que estiguin a les nostres mans. I entre tots, si anem ficant un gra d'arena, doncs, no sé si ho solucionarem, però no estarem tan enfonsats.
Clar. No, no, és complicat una mica el que et deia, no? Clar, al final tot ve d'Europa i és com que ens ho hem d'empassar sí o sí. Quan ens emmirallem a Europa, realment els productors de quilòmetre zero no es beneficien gens ni mica. Al contrari, us perjudiquen o us posen més traves de les que ja de per si teniu a la vostra feina.
Europa, no tant.
Ai.
No vull ser ara xafar guitarres, però Europa no tant. Espanya una mica més i Catalunya bastant més.
Vale. O sigui que ho tenim més a prop del que creiem o del que sentim a vegades als mitjans de comunicació.
Europa dona unes normes que seran més grans, però la burocràcia real on nosaltres hem d'estar deixant-hi recursos i temps és a l'administració local.
Uh-huh. Doncs a veure si tenim algú que ens escolti i pot intentar no posar més traves a la que ja us trobeu de per si a la vostra feina. Ja no parlem de les climatològiques, que no depenen de ningú, però de les que potser poden tocar ells, doncs, que intentin, en la mesura de lo possible, no complicar-vos l'existència en aquest cas. Magí, ha estat un veritable plaer parlar amb tu. És un honor que les carbasses surtin d'aquí, del Baix Penedès, i seguir treballant i intentem entre tots conscienciar-nos del quilòmetre zero, que moltes vegades no ens omplim la boca i la veritat és que no ho practiquem gaire.
Perfecte, seria un somni.
Entre tots ho aconseguirem. Magí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.